Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha mort un noi de 25 anys electrocutat en pujada dalt d'un tren al Via i tocar la catenària a l'estació de Lleida Pirineus. A banda, un altre noi de 23 anys i que l'acompanyava ha resultat ferit lleu i està traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova, on els Mossos l'han interrogat. Els fets han passat al vespre per causes que s'investiguen, tal com ha explicat en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Una persona per accedir a un tren ha de passar uns controls, ha d'entrar en unes andanes, que ha estat una acció imprudent. No sabem si és un tema de gamberrisme. Per la localització del cos i per la posició del tren és com a bastant improbable que de passar a la que creuen per sobre les vies només hi ha una, té uns sistemes de seguretat notables i la distància del cos respecte a la passarel·la és notable.
Aquest incident mortal l'ha obligat a deixar sense electricitat la catenària del trajecte entre Madrid i Barcelona i ha afectat una desena de trens. Més notícies amb Marta Xidó.
Dos detinguts i nou policies ferits és el balanç dels incidents d'aquesta nit al final de la manifestació contra el desnonament de l'antiga escola d'Armassana que s'ha fet al barri del Raval de Barcelona. Després de la protesta, que ha reunit milers de persones, hi ha hagut llançaments d'objectes i contenidors cremats i la policia ha carregat. La manifestació s'ha fet per denunciar l'execució del desnonament de l'edifici, ocupat des de fa 5 anys i que s'utilitzava com a espai d'activitats de diverses entitats socials.
El govern espanyol ha salvat la pujada de les pensions i els descomptes al transport públic després d'un acord in extremis amb Junts per Catalunya. El grup català i el PSOE han pactat recuperar les mesures socials a canvi que es tramiti la qüestió de confiança a Pedro Sánchez, tal com reclamaven els de Puigdemont.
Cualquier gobierno puede perder una votación parlamentaria, como ha sido el caso, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social de nuestro país.
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Bencat per la previsió de fortes ratxes de vents. Espera que les pròximes hores s'intensifiquin i puguin arribar als 72 km per hora al litoral de Tarragona i a la costa central. Des de dilluns a la nit i fins a la tarda de dimarts, els bombers han fet més de 160 sortides pel vent cap de greu, sobretot a les comarques de Girona i la Catalunya central.
Vladimir Putin assegura que Volodymyr Zelensky no està facultat per firmar la pau amb Rússia. El president rus argumenta que el mandat del president ucraïnès va expirar el mes de maig i que no hi ha hagut noves eleccions des de llavors. En una entrevista a la televisió estatal, Putin considera la posició de Zelensky com a il·legítima per signar cap document que acabi amb el conflicte bèl·lic que fa gairebé 3 anys que dura.
És possible negociar amb qualsevol persona, però Zelensky no té dret a signar res a causa de la seva il·legitimitat. Ara bé, si vol participar en les negociacions, assignaré gent perquè participi en les negociacions.
El president francès Emmanuel Macron ha anunciat la creació d'una nova gran entrada al Museu del Louvre de París per alliberar la congestió de públic que hi ha a l'accés situat a la piràmide de vidre.
La creació d'una sala separada per al Gioconda és una altra de les mesures del Pla Estatal Nou Renaixement del Louvre que s'ha dissenyat per respondre a l'envelliment i la sobreocupació del museu, sotmès a un gran desgast per l'assistència massiva de públic. Sentim Macron.
C'est un Louvre repensé, restauré, agrandi.
És un Louvre repensat, restaurat i ampliat, que es convertirà plenament en l'epicentre centre de la història de l'art del nostre país i més enllà. Un element central d'aquesta transformació serà la creació d'una nova gran entrada a la columnata de Perró, una entrada gran i eficient que permetrà repartir el flux de visitants i reobrir el Louvre als parisencs, perquè el trobaran més accessible.
Les mesures s'han anunciat després del crit d'alerta dels treballadors del Louvre per l'estat precari i envellit de l'equipament.
Els esports, el Barça i el Girona tancaran aquest dimecres la lligueta de la Lliga de Campions de Futbol. Els blaugrana rebran l'Atalanta amb les baixes per lesió de Christensen i de Dani Olmo i amb Stenze de porter titular.
El Girona, per la seva banda, jugarà Montilivi contra l'Arsenal sense Gazzaniga, Blin, Krejci i Miguel lesionats i Brian Hill sancionat.
El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, contempla la possibilitat que el clàssic de Lliga Barça-Madrid de l'11 de maig es pugui disputar a l'estranger. Al seu torn, a la reunió de la Junta Directiva del Barça d'aquest dimarts, ha estudiat la possibilitat de jugar aquest clàssic a l'estadi Johan Cruyff, afegint-hi grades supletòries.
El Barça femení, mentrestant, bona sintonia entre el club i la defensa Irene Paredes per a la renovació, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio. En paral·lel, el Barça treballa també la continuïtat de la noruega Ingrid Engen, que té una oferta oferta d'un gran club europeu.
I l'Espanyol ha informat de la sortida del davanter Irving Cardona al Saint-Étienne francès. D'altra banda, lateral blanc i blau, Brian Olivan, té una lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra, però encara té opcions de jugar dissabte contra el Madrid.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta que serà un any mogudet, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dimarts? Qui sap si heu comentat que el 2024 s'ha tancat amb més ocupats que mai. O potser d'aquest acord, PSOE Junts per salvar les pensions i les ajudes al transport, o d'aquesta fita científica, investigadors xinesos han creat un ratolí només amb esperma. I es veu que ha arribat a adult. Això és un ratolí que se'l sent molt poc. I tot això l'endemà del daltabaix per l'amenaça de SpeakSeek, el DeepSeek, vull dir que aquesta intel·ligència artificial xinesa, però tot plegat podria quedar supeditat a una grip. Qui sap si algú dels que ens sentiu esteu ara a casa com a convalescents per als efectes de la grip. El que sabem és que l'elevat nivell de casos de grip i la baixa taxa de vacunació, que no arriba al 40%. Com s'explica? Hem reservat la primera trucada al doctor Juan Pablo Horcajada, que és cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. I ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o per respondre'n d'altres, com aquesta de l'Anna, que contesta que la gent no es vacuna gaire contra la grip perquè està cansada, diu. Jo mai no m'he vacunat de la grip i vaig néixer al 59. El Joan li contesta, diu, no sé si la gent està realment cansada de tanta vacuna, però després que no es queixin si els han d'ingressar. Disposem de 8 línies al telèfon 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau.
Bona nit, els ignorants, bona nit.
Un servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Llaura fondo, posa fems i deixa córrer el temps.
Dites fites.
Jo t'ho podré cantar i l'endemà al matí
però el duet Xerrameco Tiquismiquis canten a la grip, la mateixa que continua disparada a Catalunya. La setmana passada hi va haver una forta pujada coincidint amb el pic de l'epidèmia. Prop de 4.000 casos en només 7 dies, fet que supera el pic epidèmic de l'any passat. Amb un nivell de transmissió alt, ens fem dues preguntes. Pot ser que un dels factors que hagin incidit en aquest elevat nivell sigui la baixa taxa de vacunació, que no arriba al 40%? I com és que, tot i les campanyes de conscienciació, doncs no s'hagi aconseguit els objectius de població vacunada? Juan Pablo Orcajada és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor Orcajada, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit, gràcies a vosaltres.
Com menys vacunació, més casos de grip?
I tant. La vacunació és clarament una barrera per a l'aparició de casos i també és una barrera perquè els casos dels pacients que poden ser més greus no siguin tan greus.
La vacunació contra la grip està especialment indicada pels grups de risc, adults, més grans de 60 anys, malalts crònics, professionals sanitaris, entre d'altres. Com s'explica la taxa de baixa vacunació?
A veure, hi ha diversos factors. Un d'ells, i el més important, per la meva opinió, és que el que hem viscut amb la pandèmia i totes les campanyes de vacunació de la Covid. Jo crec que ha hagut un efecte, com diríem, de cansament per part de la població i al mateix temps, al veure que, bueno, que allò es va controlar, no? Precisament la vacuna de la Covid és la que va controlar la pandèmia, no ens enganyem, però després arriba la realitat i es baixa la guàrdia i ens vam oblidar de la gravetat de la grip en molts casos i de l'impacte que té als serveis públics, no?
Quines conseqüències poden patir les persones que formen part d'un grup de risc i no es vacunen?
Home, doncs pues la grip en una persona de risc pot ser mortal. Vull dir, això no s'ha d'oblidar. Ho estem visquent. Vull dir que nosaltres als hospitals es veu i, per tant, no és per ser alarmista, però la grip en determinades persones pot ser mortal, número 1. Dos, que en aquestes persones de risc, tot i que no sigui tan greu com per morir, pot donar descompensació de les seves malalties que puc tenir de base, com pot ser una insuficiència cardíaca, o pot ser un asma, o pot ser una malaltia pulmonar crònica. La grip les pot descompensar d'una manera tan important que també aquelles malalties es poden convertir en situacions d'alt risc. I, en tercer lloc, les persones grans, amb un episodi de grip, independentment de si descompensa o no descompensa la seva malaltia de base, els hi deixa, diguem-ne, des del punt de vista funcional, molt afectats i poden ser moltes setmanes de reducció de la seva capacitat de fer una vida normal.
Hauríem de venir a l'hospital, doncs, per veure què passa, no?
Home, i tant. Clar, és que la realitat, home, ja dic, no és la situació de la pandèmia que teníem totes les plantes de l'hospital plenes de malalts de Covid, etc, etc. No. Estem visquent el que es vivia amb els hiverns d'abans de la pandèmia i que, el mateix, que sortia al diari, que si els hospitals estaven plens, que les urgències no sé què i no sé quantos, no. Això és el que estem visquent. Però, clar, ho visquem nosaltres, la gent del carrer, pues, la grip, pues, la grip és la grip, no? No passa res. Pues no, pues la grip a les persones que no tenen més remei que anar a l'hospital i que ingressen és perquè estan greus. Les persones que ingressen a l'hospital són les que estan greus, si no, no ingressen. La gent que està en una situació que es pot tolerar a casa, pues s'envien a casa perquè és on millor poden estar. On millor s'està és a casa, amb la vacuna, perquè també és una cosa que passa, no? I la gent diu, no, és que jo em vaig vacunar i tot i que em vaig vacunar vaig patir la grip. Bueno, però quina grip vas patir? A lo millor, si no t'haguessis vacunat, haguessis estat més temps malalt o a lo millor haguessis estat ingressat si ets una persona gran, no? Això no se sap, però el que sí està demostrat, i en estudis que demostren, que la vacunació de la grip redueix la gravetat de la grip en cas de que l'agafis, diguem-ne.
I ara recomanaria de vacunar-se?
Jo sí. Vacunar-se encara, perquè encara queda un temps i durant aquest temps es pot protegir a molta gent que no s'ha vacunat. Com ben has comentat a l'inici del programa, aquest pic d'enguany és més alt. És dels més alts que hem tingut en anys anteriors, no? Per almenys més alt que de l'any anterior. Això vol dir que les taxes d'infecció i el número de casos és molt alt.
Doctor, aprofitant la benentesa, com anem amb el cas del Covid?
Estem molt baixets, molt baixets. Vull dir, el Covid en aquest moment està circulant amb uns nivells pràcticament, no dic despreciables, però és un dels virus que en aquest moment de les infeccions respiratòries es pot dir que està per sota del, diria, no sé, del 1-2% de les infeccions respiratòries. És a dir, està en uns nivells, el que és el Covid-19, està en uns nivells molt baixos i, de moment, creu amb els dits que continuï així molt de temps.
I és gràcies a les vacunes?
Per suposat, per suposat. O sigui, això, sisplau, no dubtem que l'èxit del control de la pandèmia de Covid-19 ho va aconseguir la vacunació.
Som al pic de l'hivern, amb un alt nivell de transmissió de la grip, però amb una baixa taxa de vacunació que no arriba al 40% entre els grups de risc. N'hem parlat uns minuts amb Juan Pablo Orcajada, que és cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor, gràcies per la feina que fan i bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I en Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo. I una nota de veu de l'Eulàlia de Masquefa.
Anys enrere hi havia una pedra que era com molt porosa que es feia servir per les durícies dels peus i es deia pedra pòmez, pedra pòmez. No sé si encara existeix, si no existeix, si se'n pot trobar o no se'n pot trobar. Si algú sapigués si en algun posto se'n pot trobar i encara n'hi ha, allà si ens ho sap respondre.
Què en sabem de la pedra pòmez? No sé si algú té informació d'última hora. La Carme de les Corts demana que algú li expliqui per què les monges clarisses del monestir de Pedralbes marxen. Per quina raó? Demana. El Joan de Lleida voldria fer unes preguntes al Joan de Vallcarca. Quants canvis de propietari vas veure en tota la teva trajectòria professional a l'Hotel Ritz? Et van fer firmar algun contracte de confidencialitat per començar a treballar? Quins plats ens recomanaries provar per una celebració a l'hotel? I ara cap a Sant Pere de Ribes. Carme, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé.
Mira, parlant de grips i vacunes i aquestes coses, és que avui precisament el meu marit i jo ens hem anat a posar la segona dosis de la vacuna de l'herpes.
Sí.
Que es veu que la recomanen molt. Però és clar, estem una mica estranyats perquè del nostre entorn... perquè hem preguntat allà al CAP per què a nosaltres sí. I diu que les posen a partir de les persones que tenen 80 anys en amunt. Però és que resulta que amigues meves que tenen la mateixa edat, familiars i això, amb ells no els hi ha arribat cap avís de res. Vaja, jo no coneixo ningú que li hagin donat aquesta ordre de vacunar-se de l'herpes. I nosaltres ja portem la segona dosis.
Vosaltres l'heu rebuda.
Vull preguntar si això...
L'heu rebut,
sí, aquesta? Sí, 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 sí. Bueno, nosaltres quan vam anar posant-nos la del Covid i la de la grip, ens van dir, d'aquí 15 dies vinguin-nos a posar-se la de l'herpes. I jo pensava, dic, bueno, això ho deu ser en general. Però que jo no coneixo ningú. I pregunto a veure si hi ha algun oient que també s'hagi vacunat de l'herpes. Es veu que hi ha bastants casos d'herpes, eh? Mm-hmm. Es veu que hi ha bastants casos. Molt bé, Xavier, doncs.
Gràcies, Carme.
Era això avui.
Molt bé, bona
Vinga,
nit.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Tenim també doncs més preguntes, per exemple, la del Josep Ramon. Per què no hi ha mides més grans en els envasos d'escuma d'afaitar? És curiós, eh? Hi ha qui voldríem els pots més petits, encara, no? I, en canvi, hi ha que els volen més grossos. És ben bé que el món és complet, que diuen, eh? Ara cap a Horta, Josep Lluís, bona nit.
Bona nit. Això em recorda que demà al matí estaré afaitant-me mentre escolto l'Ostrell. Mira, escolta, jo tinc la resposta per això de la pedra pome. La que la meva mare la feia servir i l'únic que se m'acut, si existeix o no la pedra pome, no ho sé, però penso que si va un podòleg potser li sapigaria o algun podòleg sí que en tinguin. I sé que jo crec que no, es deixa, que en casa anaven a fabricar. I per avui tinc les preguntes molt ràpides, així molt senzilles, gens complicades. De quin any i país data el Colacao? No sé si és espanyol. Hi havia aquella cançó de Yo soy aquel negrito, no recordes?
Sí.
Hi havia aquell anunci i potser és espanyol el col·legat, no ho sé. Jo en tinc, en tant me'n faig algun. I després, per què duen esquellots els ramats de vaques? Perquè quan sents molts esquellots normalment són vaques, també duen altres animals. I la típica espardenya catalana, que jo n'havia dut, quan els estius me'n comprava, sempre, on s'aplica principalment i des de quan? I això és tot per avui. Bona nit.
Gràcies, Joan Lluís. Bona nit. Adéu. Doncs si teniu alguna resposta d'aquestes anirà bé, i si teniu preguntes encara més, que és el combustible número 1. I si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia serà reservada al doctor Duart de Sabadell. Vol escoltar My Funny Valentine amb Sinatra. My funny Valentine, sweet comic Valentine, make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay My Funny Valentine, un clàssic del 37 amb la veu de Sinatra, tot i que no és d'ell, sinó de Richard Rodgers i Lawrence Harris, pel musical de Broadway Babes in Arms, i que va interpretar en el seu moment l'actriu Mitzi Green. Sinatra, però, la va convertir en un estàndard de jazz 17 anys més tard, el 1954, al disc Cançons de Joves Amants. Parla d'una persona que no és convencionalment atractiva o perfecta, però és profundament estimada. Va d'amor incondicional, durador, d'acceptació i d'intel·ligència. L'han gravat més de 600 artistes, almenys, amb 1.300 versions. I la tria el doctor Duart, de Sabadell. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Si m'ho permeteu, té un punt de Sinatra del Vallès, el doctor Duart. Un punt clooner. Hem gaudit parlant de música i de grans clooners com Tony Bennett o el propi Frank Sinatra, qui ja escoltava de ben jovenet. M'explicava que el van a veure a un concert al Palau Sant Jordi, que es va emocionar molt. El Sinatra ja era gran, però assegura que mantenia un swing i un gran control sobre la respiració. Una icona capaç de cantar, d'interpretar, de ballar. També hem parlat una mica de la vida. Li he preguntat per la seva recuperació després de l'accident. Li queda l'última visita al metge i ja li donaran l'alta definitiva, tot i que reconeix que hi ha un abans i un després. Però també està ben agraït d'estar força bé als seus 77 anys. I d'aquests 77, els últims 38, ha escoltat el programa. Un fidel oient. D'aquí una estona, l'escolteu, ignorants.
L'escoltarem amb goig, com sempre, i gràcies, Pau. Animeu-vos, si encara no us heu estrenat en aquest espai, una cançó que us agradi i que la vulgueu compartir.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara cap al barri de Sant Antoni. Roser, bona nit.
Hola, Xavier, molt bona nit. Mira, tinc dues respostes i una pregunta.
A veure.
Si et sembla, comencem per les respostes. Vinga. El tema de la pedra poma sí que es troba i es ven a les farmàcies o als herbolaris.
Ah, molt bé.
I el de les monges clarisses de Pedralbes, doncs és inviable, perquè queden tres o quatre monges molt grans i ja no pot tirar més enllà el tema. Aleshores, ens han fet un acord amb l'Ajuntament i l'Ajuntament doncs es queda amb el, com a... Perquè, clar, hi ha, o sigui, a part de l'espai arquitectònic, doncs també hi ha tota la biblioteca que tenien i tot el pòsit de tots aquests anys, no? I aleshores, el dia 12 de febrer, el dia Santa Eulàlia, fan com l'acomiadament i conviden a matar tothom qui vagi.
I on aniran les que hi ha ara?
Se'n van amb un altre convent d'elles, diguem-ne. Ara mateix no ho tinc present, però vull dir que ja les han ubicat.
Demanem-ho però... si algú ho sap. Potser algú les coneix i li agradaria saber on aniran.
Clar. I la pregunta, Javier, és que en el programa d'aquesta mateixa emissora de l'Ofici de Viure del diumenge al vespre, sí, del Gaspar Hernández, va sortir un convidat, el doctor Manel Ballester Rodés, que és la segona vegada que surt parlant d'un tema molt interessant sobre la medicina energètica, que aquest doctor és cardiòleg i, bueno, i ara doncs ha escrit un llibre i, bueno, m'agradaria contactar amb ell, però no ho he aconseguit. I era possible algú que em pogués ajudar amb aquesta tasca, de poder donar amb ell, perquè sembla ser que també passa consulta i, bueno, i vaig trobar-lo que era molt interessant. És molt semblant a lo del doctor Manel Sanz, que sí, a vegades que... també...
Exacte.
Sembla que vosaltres també l'heu entrevistat.
Sí,
eh,
sí.
Doncs, bueno, amb aquesta línia, no? I aquest... Clar, és una miqueta revolucionari, no?, de que... Vull dir, clar, la formació que tenim tots, no?, pues és que et fa mal el fetge perquè et fa mal el fetge i pel que sigui, no?, o jo què sé, no?, i en canvi, doncs, no, et fa mal el fetge perquè tens un atac de ràbia i això t'ha gestionat tota una sèrie d'energia, no?, que fa que el fetge peti, però que és l'últim, anem a dir. És un exemple, però vull dir que anem a dir que el que t'ha fet la malaltia, doncs, és aquest atac de ràbia o aquesta energia o aquesta emoció mal canalitzada, no?
S'entén molt bé, i si algú té informació de com contactar amb el doctor Manel Ballester Rodés, si ens ho vol dir, ajudarem a la Roser.
Pues molt bé, pues moltes gràcies i felicitats pel programa.
Igualment,
Javier, bona nit.
Igualment, bona nit. Anirem ara del barri de Sant Antoni a Barcelona, a Alp, amb la Lina. Bona nit. Ets aquí, Lina? No, abans anirem a Santa Perpètua amb l'Arcadi. Bona nit.
Hola, bona nit, devia ignorants tots, que em sentiu bé, Javier?
Sí.
És que jo em sembla que no. Vale. Aviam, només per donar-vos una mica de recolzament sobre les vacunes i això, per la meva opinió. Jo, per la meva condició d'autònom del gran molts anys, si ho tingué, no em podia permetre mai ni estar constipat, perquè tenies de treballar pues, en molt males condicions. I fa molts anys, era bastant jove, vaig tindre la grip, aquella vegada, dues vegades. La vaig patir el mes d'octubre i pel gener, a mig gener, vaig tornar a repetir, vaig quedar tan flac. I des de llavors que sempre em vaig anar procurant vacunar per la grip, sigui la grip blanca, la grip groga, la grip del pollastre, ja feia discussions amb la doctora, però sempre em deia que eren unes defenses que teníem. I el que ha dit abans al final aquest doctor, que la grip sense vacuna segur que la tens més forta i és molt agressiva pel cos. I jo, a més, tenia, si em permets, l'experiència que vaig tenir, quan vaig fer el servei militar l'any 64, en la revisió militar que ens feien les radiografies en grup en l'hospital militar, em van trobar unes taques en la pleura, en els pulmons, i per aquesta condició em van passar a serveis auxiliars, la qual no vaig fer de soldat es pot dir, el que em van fer servir, no sé si ho he dit alguna altra vegada, de criat, perquè vaig servir de cambrer en la residència d'oficials d'allà a Pedralbes, del carrer Capità Arenas. I aquells vaig estar a l'hospital quasi un mes i em van fotre de vacunes experimentals de la tuberculina. Això t'ho podia comentar el doctor Duarte algun dia. En l'any 64 em fotien indiccions subcutànies, que una se'n fotia vermella, l'altra es fotia morada, les reaccions, i vaig estar dues o tres setmanes amb experiments d'aquest tipus. El que dic que fèiem el que volien i abans es posaven les vacunes i sense tantes discussions, ara que tothom és molt savi i que jo no res, que no sé quan, no sé quan. Vull dir, si serveix per això, doncs mira, encara tinc ja 82 i demà espero, tinc visita a treballar del clínic. La setmana passada vam fer un reconeixement de la cardiopatia que pateixo, em van fer pues, dos controls i demà espero l'opinió, suposo, no m'han francat més. I així ens estem, no vull allargar més.
Gràcies, Arcadi.
Et sembla bé?
Gràcies.
Vinga.
Adéu, bona nit.
I de permès-me només felicitar l'altre dia aquella senyora que vas felicitar l'última melodia de les flors de maig, que era una de les peces que els meus pares, amants de la música i del cant coral, sempre m'havia parlat el pare de les flors de maig i les coses que ve. I només per acabar, jo he estat també participant durant 15 anys en una coral d'aquí i amb la pandèmia ho vaig deixar. Encara continua la coral i també tots són grans. I almenys tinc el goig que l'últim concert que vam fer per Nadal de l'últim any, en conjunt vam cantar el Va Pensiero, i cada vegada que jo me'l poso i m'hi afegeixo, gaudeixo del que és aquella peça tan solemne, i no és tan difícil, perquè s'ha de cantar bé, però bueno, dintre del que aficionats és una peça que ajuda bastant.
Gràcies, Arcadi.
Vinga,
bona nit a tothom. Ara sí, cap a Alblina, bona nit.
Hola, et sento molt lluny, eh?
Ara ho pugem, digues,
bueno,
digues.
Bueno, estem lluny. No, bueno, quasi ara ja no valia la pena perquè ja us n'han parlat de la pedra pomes, però jo volia dir que l'autèntica pedra pomes la pot trobar a la drogueria, bueno, a les drogueries antigues. És perquè és més rústica i rasca més, no està tan polida com la que venen a la farmàcia.
Ah, molt bé.
Si en troba a la drogueria, una drogueria d'aquestes antigues, millor que millor, perquè van molt més bé pels peus i per, bueno, per totes les durícies. Jo ho dic perquè vaig tenir drogueria i encara tinc pedra pomes de quan vaig, quan la tenia, ara ja la tinc tancada.
És a dir, que és per les durícies, la pedra pomes?
La pedra pomes serveix per les durícies, per, bueno, per moltes coses de, és... dels peus, sobretot, com... els colzes...
Com una llima natural, diríem.
Com una llima natural. I ja dic, i aquesta, per lo menos la que jo tenia aquí a la botiga, era l'autèntica pedra pomes sense polir, perquè la farmàcia és molt polida i no rasca tant.
Hasta me sembla imaginar quan es va descobrir un que tenia unes durícies i no sabia què més fer-hi.
Bueno,
I rasca i va trobar, i escolta, va trobar una millora de seguida i va començar a córrer la veu. Sí.
A més, una altra cosa. Els talons que em veus a l'estiu, sobretot aquells talons tan amb aquelles grietes que fa...
Sí.
Bueno, doncs amb la pedra pomes queden uns talons fins... Bueno,
sí, sí, la gent s'ho deia de seguida, i mira, encara en parlem, segle XXI.
Sí, bueno, doncs aquesta senyora, si jo la tingués a la vora, encara li en donaria, perquè encara en tinc que me'n va sobrar de la botiga. O sigui que és molt bona eina.
D'acord. Gràcies, Lina, records.
Adéu, gràcies.
Doncs va, som-hi.
It's a new day. La nit dels ignorants 3.0. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
No sé si recordes que vaig trucar per parlar amb en Josep de Vallvidrera.
Ah, sí?
Que,
sí.
Que ell va dir que, doncs, que tenia ganes de conèixer algú.
Sí.
I com que ens estava costant trobar-nos, i mira, un momentet, eh?
Hola, què tal? Sóc en Josep.
Ostres, ja esteu junts?
Doncs sí, tu, estem molt contents, perquè, escolta, això ha estat, bueno, com es diu, amor a primera vista,
arribar,
eh?
Arribar i moldre, sí, sí.
Sí, que sí, que ens vam conèixer gràcies a això, a tu, Javier, i a la nit dels ignorants.
Sí, sí, sí.
I estem molt contents. Sembla que la cosa ha sorgit.
Hi ha hagut feeling, no?
Hi ha hagut feeling, la veritat és que sí.
Després de sentir tot això, a casa sembla un desenxi petit.
Perquè de nit es diuen unes coses que de dia no se senten.
笑得多甜蜜，
us agrada el tema, s'anomena Tiamimi, i la interpreta la cantanta iwanesa Teresa Teng, que, per cert, ha nascut un dia com avui, un 29 de gener, per tant, compleix avui, de 1953, compleix 72 anys. La felicitem.
Està morta, ja.
Ah, sí? És morta? Pobre, sí. Bueno, doncs... No, quin fail, eh? Però tenim el seu esperit, segueix vital, i aquí en tenim una mostra, amb aquest Tiamimi, coneguda com l'eterna reina del pop d'Àsia. I tot això perquè avui dimecres arriba oficialment l'any nou xinès, que acabarà el 16 de febrer del 2026. Del 2026, no, del 25, no? O dura tot un any i pico? Deu ser el 25, no? Però acabar el 16 de febrer d'aquest 2025, i milers de persones estan de viatge aquests dies per reunir-se amb les famílies abans de l'any nou lunar previst pel, com dèiem, aquest 16 de febrer. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La data d'inici varia cada any i la marca el calendari lunar xinès. Després de l'any del drac de fusta, la Xina entra ara en l'any de la serp de fusta. Cada mes comença amb una lluna nova i l'any nou xinès està determinat per la segona lluna nova després del solstici d'hivern. Des d'aquí felicitem la comunitat xinesa. Bon any.
I tant, tirem uns coets, uns patacs i fem anar algunes espantassogres. I precisament recordem que tenim pendent la resposta per aquesta pregunta del Jordi.
De què ve això dels espantassogres? D'on deu venir que es digui espantassogres, aquell artilugi que bufes i es desplega, que es desenrosca tot?
Estaria bé si algú la vol treure del pou. Mentre recordem que avui dimecres també, i atenció, entra en vigor el nou règim sancionador per la llei de l'habitatge, amb multes de fins a 900.000 euros per saltar-se l'índex de referència del lloguer.
Ho han acordat els comuns i el govern, que s'aplicarà a tots els contractes firmats a partir de la seva publicació. Les sancions s'aplicaran als propietaris que superin el topall del preu de lloguer en els municipis definits com a zones de mercat tensionat.
I avui també hi ha convocada una vaga de taxistes a Barcelona, alerta, en protesta pels preus de les assegurances. El servei del taxi estarà aturat entre les 10 del matí i les 2 del migdia i hi haurà una marxa lenta des de l'aeroport fins a la Diagonal i la Torre Mafra. I ara sí, obrim el pou, a veure...
Doncs mira, rescatem una pregunta de la Carmen del Guinardó, que va sobre el Vaticà.
Des de quan el Vaticà és on resideixen el papa?
Des de quan el Vaticà, ciutat del Vaticà, no? I si teniu resposta a alguna d'aquestes o de noves, el telèfon 93-201-7474 és tot vostre.
Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada que...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabra.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Anirem ara cap a Salt. Robert, bona nit.
Hola, Xavier, bona nit a tu i a tothom.
I ben tornat.
Sí, moltes gràcies. És que, bueno, vaig a temporada. Depèn de la feina. Doncs mira, era per parlar-vos a propòsit de la pedra tosca, que estem dient pedra pomes, pomes en castellà, però pedra tosca en català.
Ah, mira, veus?
I aquesta pedra, veus, jo, per lo que jo sé, jo he viscut anys també a Aiguaviva, que és una vila aquí al cantó de Salt, i és el límit del volcà de la Crossa. I es veu que el volcà de la Crossa és el que té la base més ampla de tota Europa, 4 quilòmetres. I total, que nosaltres teníem hort i de vegades quan picàvem la terra sortien pedres tosques enormes i sempre fèiem la broma de quan venia algú nou vingut li tiràvem la pedra, té, agafa, no? Com si pesés molt i no pesava gens. I fèiem la broma amb això, no? I, bueno, i me penso que és una pedra que és el resultat de quan hi ha hagut una combustió molt forta en un volcà, la pedra que queda més cremada de totes és la pedra tosca, que és la que ja només li queda l'estructura mineral mínima per resistir.
Està molt interessant, ja, això, sobretot, eh? I sobretot el terme en català, no? Pedra tosca.
Pedra tosca, sí, perquè, clar, és tosca perquè, clar, és
sí, sí.
No sé, és així, com te diria, és molt resposa, no? És també per fregar la pell de les durícies.
Sí, sí. I aquest pòmez, d'on deu venir aquest pòmez?
No tinc ni idea, d'algú que era molt pesat. No tinc ni idea.
Pòmez
en castellà i tosca en català.
Sí, 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 molt interessant. Alguna cosa més, Roser, Robert?
Pues jo crec que ara mateix no.
Doncs gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Bona nit. Adéu. De Sal a Ciutat Vella, Roser, bona nit.
Hola, no em diguis Robert a mi ara.
No, Roser.
Escolta, hi ha hagut una senyora que s'estranyava que en el seu cap li havien dit que s'havia de posar la vacuna de l'herpes zòster.
Sí.
Jo em sembla que fa un temps que ja en vam parlar d'això aquí, però és igual, tornem-hi. Sí, efectivament, a mi també em van aconsellar, no em van dir que me l'hagués de posar, sinó que em van aconsellar posar-me-la, perquè diu que últimament han anat apareixent molts casos d'herpes zòster justament en persones molt grans. I per això ens aconsellen, els que ja som una mica grandets, que ens la posem per evitar, doncs, que es vagi estenent aquesta malaltia, que és terriblement dolorosa. O sigui, que val la pena estalviar-nos-la.
Mm-hmm.
Res més que això, només era aquest comentari.
D'acord, Roser, gràcies i bona nit.
Al contrari, gràcies a vosaltres, bona nit.
El Ramon diu, m'agradaria, si és possible, saber qui i com es decideix en un mitjà públic com TV3 o Catalunya Ràdio si un partit és d'extrema dreta o no. I Maixenguet de Vilafranca va preguntar què se'n fa de les plomes del bestiar que va a l'escorxador. Aquesta la tenim pendent. I, no sé, es crema allò directament? Què se'n fa? El Jordi de Barcelona pregunta per què el Club Esportiu Europa té el sobrenom d'Escapolats. D'on ve això? En xarxa he vist que contesta l'Anna dient que la samarreta blanca porta una B baixa de color blau en forma d'escapulari, però l'escapulari té forma de B baixa. No serà per l'escàpula o l'os, que sí que té una forma de B baixa? No ho sé, a veure si alguns, potser hi ha algú de l'Europa i això ho pot explicar una mica més. I avui tenim edició del Junior i Sènior, o sigui que d'aquí una estona escoltarem un sènior, Josep Capella, i un júnior, que s'ha incorporat fa molt poc, l'Albert, aquí als informatius de Catalunya Ràdio, i conversaran tots dos, una mica entre periodistes. I si teniu algun dia això, una proposta d'allò d'haver un contrast de professionals que us ho digui que entrevistéssim, serà benvingut. I ara a Mallorca, Carmen, bona nit.
Hola, bona nit. Pues, doncs mira, precisament truco per passar el contacte d'aquesta oient que s'ha interessat pel doctor Manel Ballester.
Sí.
Doncs a mi també és molt amic meu i de tant en tant em visita. Ell visita fora de Barcelona, donaré el nom del centre,
sí,
i el poble, i així ella podrà trobar-ho. Ell visita un centre que és de medicina holística i medicines naturals, etc. Es diu Centre Vitruvi, amb B baixa. Vitruvi.
Sí.
Està a l'Avinguda Montserrat 14 i el poble és Sant Esteve de Sesrovires.
Que Sant Esteve de Sesrovires és a...
Perdona?
És a Sant Esteve de Sesrovires.
Sesrovires, sí.
És a...
És a què vols dir? És
a quina part de Catalunya és?
Ah, ara m'has mort. Jo hi he anat diverses vegades. No és molt lluny, però m'hi han portat amb cotxe. Que et diré, ai, no sé si vam anar cap a Montserrat.
És a la comarca del Baix Llobregat, a tocar de...
És el districte, és el 08635. Home, ja amb cotxe particular hi ha uns 3/4 d'hora. Tinc aquí inclús 39 quilòmetres amb transport públic, és el centre, a veure, Ferrocarrils Catalans, hi pot anar, amb direcció Igualada.
Mm-hmm.
però ja et dic, jo les dues vegades m'hi han dut amb cotxe, i com que fa tants anys que tampoc ja no home, no visc a Barcelona, però a Catalunya vinc, però bueno, sé que vam fer una excursioneta, i ell està allà. A veure, jo tinc el correu, però preferiria no donar-ho. Suposo que si busca pel centre Vitruvi, ho trobarà, l'Avinguda Montserrat 14, i està a Sant Esteve Sarrovires. Això en quant al doctor Ballester, que és una suggerència perquè l'entrevistéssiu. No sé si l'heu entrevistat mai.
Em sembla que no.
No. El Manel Sant sí, però el Ballester, que són molt amics, a més, ja es coneixen. Doncs sí, han sigut tots dos grans professionals, i són, vaja, no han sigut, però vull dir, ocupaven càrrecs molt importants, en hospitals importants. El doctor Ballester estava a Sant Pau, i com a cardiòleg, i després, doncs, bueno, va, ara ja és gran, però, bueno, gran, vull dir, ja va jubilar-se de la medicina, diguem-ne, al·lòpata, i es dedica plenament a la medicina energètica, holística. Bueno, per mi és fantàstic. Jo ja fa molts anys que segueixo aquesta línia mèdica, perquè realment, doncs, funciona. Això per una banda, i ara ja ràpid, perquè sé que teniu l'entrevista. Ara porto uns dies a Barcelona, tot i que sóc de Mallorca, jo saps que visc a Mallorca, sóc d'aquí, però visc allà. Però agafo una línia d'autobús sovint, que és la 22, i he tingut una incidència fa uns dies, fa una setmana. Aquesta línia hi ha moltíssimes queixes, però la gent no tramita la queixa, doncs, formalment, no? Que és com quan funciona i quan poden passar coses i poden posar sancions amb els conductors. L'altre dia estava jo baixant de l'autobús, esperant perquè baixava una persona, un familiar meu, amb dificultat de mobilitat, i llavors van tancar portes, jo em vaig quedar amb els braços a dins de l'autobús, atrapats, la persona que es va quedar dins, aquest familiar, l'autobús va arrencar, jo anava penjada amb els braços, brutal, això aquí a Barcelona, i fins que, clar, evidentment, tothom cridant a dins l'autobús, bueno, vaig fer la denúncia pertinent, el telèfon del civisme que el porto ja insertat en la meva agenda del mòbil. I a veure, el que vull dir és que, per favor, que la gent denunciï, perquè, a més, ara, clar, jo, havent-me passat això, doncs ho comento, i hi ha moltíssima gent que els està passant tipus d'aquests tipus d'incidències, no? Jo, personalment, fa 4 dies, doncs més o menys a la mateixa parada, una noia baixava el seu cotxet amb el seu nadó i van obrir la rampa, baixava el cotxet, no li van donar temps a sortir ella,
ho hem de deixar,
Carme, al carrer, i la senyora a dins de l'autobús.
Si vols, entrem a l'altra hora, perquè si no, no ens entrarà l'entrevista.
No, ja està. Només que, per favor, que denuncieu formalment aquests casos, perquè si no, amb aquests conductors no els hi passa res.
Sentim la situació. Gràcies, Carme.
És bestial el que està passant a Barcelona, perdoneu-me, però estic assustada. Vinga, bona nit.
Perquè l'experiència és un grau. De júnior a sènior. Què es pregunten l'un a l'altre?
Avui, de júnior a sènior, dedicat al nostre ofici, amb un representant de la nova fornada de periodistes i un altre amb 40 anys d'ofici i recentment guardonat amb el Premi Josefina Carabies de Periodisme Parlamentari del Congrés dels Diputats. Segur que el teniu present.
El que va ser la popular Marea Blanca ha tornat a omplir el centre de Madrid.
Sant Martín de Valdeiglesias, una localitat del sud de Madrid, ha enterrat aquest migdia l'última víctima d'ETA. El ministre de l'Interior ha fet un balanç optimista, però no triomfalista, dels últims cops contra ETA en la trobada d'alt nivell de la Comissió de Seguiment del Pacte Antiterrorista.
És la veu de Josep Capella, periodista i comunicador de destacada presència a TV3. Les seves cròniques parlamentàries acaben de ser premiades pel mateix Congrés dels Diputats. Josep Capella, bona nit i felicitats.
Bona nit i moltes gràcies, i encantat de ser a casa meva, que és Catalunya Ràdio.
Sí, perquè tu vas començar aquí, no?
L'any 83, quan això ni existia, aquests magnífics estudis, era una agència de publicitat, i després ja vam fer aquest tan esplèndid que continua sent Catalunya Ràdio.
I han passat 40 anys.
I tant.
I què ha suposat per tu aquest reconeixement?
És un estímul, perquè estic en un moment allò que penses si et jubiles, si no et jubiles, i això és un estímul per continuar i per fer-ho més i millor, si pot ser, cada dia.
Doncs el periodista cambrilenc Josep Capella és el sènior d'aquesta conversa, i el júnior és company d'informatius d'aquesta casa, que es va estrenar a Madrid. Albert Prat, bona nit.
Què tal, Xavier? Bona nit.
I vas tenir el Josep de company, no?
Sí, vam coincidir ara fa 2 estius. Jo, de fet, vaig entrar aquí a Catalunya Ràdio a la delegació de Madrid,
i allà vaig coincidir amb en Josep en un estiu amb bastanta efervescència amb la campanya electoral de les espanyoles, i de fet jo venia de fer política, i realment tenia moltes ganes de cobrir una campanya electoral estatal, estava acostumat a cobrir unes catalanes, i en alguns actes ho vaig fer al costat d'en Josep, ens vam moure per la resta de l'estat espanyol, per cobrir alguns mítings dels socialistes i del Partit Popular.
I què vas aprendre amb ell?
Doncs mira, jo crec que una de les grans virtuts d'en Josep, a part de ser una persona admirada i reconeguda, i crec que aquest premi li fa justícia perquè és una autèntica institució al Congrés, a la Moncloa, el coneix tothom, és la veu, la cara dels periodistes catalans, un autèntic veterà de la crònica parlamentària. Li admirava d'en Josep un element que veig molt, molt interessant a Madrid, que és que sovint es perd, i és quan fas informació per Catalunya des de Madrid. És a dir, sense perdre de vista que tu estàs explicant el que passa a Madrid per Catalunya.
I ell ho té molt clar, això.
Jo crec que sí, en Josep és de les persones que això ho té clar, i no sé si em corregiràs, Josep, però
no, qualsevol cas... Jo tinc una frase d'un... Ara és polític, però era periodista, i és periodista encara que faci ara de polític, no? Fa molts anys em va definir parla com ells, però és dels nostres. Que jo, diguem-ne, potser estic molt mimetitzat en el món polític i periodístic madrileny, però no he deixat mai de ser un periodista català, i sóc català, i penso en català, i penso en la visió que he de donar pels meus televidents i quan estava a la ràdio.
Però sí que és important, Josep, el que destaques, perquè és molt fàcil perdre-ho. Bé, hi ha temes que són d'absoluta actualitat a Madrid que no ho són a Catalunya.
Mm. És evident que aquesta... I jo crec que això... En èpoques més bones, més dolentes, els mitjans públics catalans ho hem sabut fer. És a dir, aquests 40 anys va costar molt que en Catalunya Ràdio TV3 entréssim a Madrid. És a dir, ostres, jo us ho puc dir des del nom, allò de dir, d'on em truca? De Ràdio Catalunya? No, de Catalunya Ràdio. Mira que són raros, no?, aquests catalans que posen el nom al revés, no? O de la TV3, vale, de la TV3, vale, de... Per això a vegades em sap greu que es perdi la marca, no? Perquè ha costat molt de consolidar aquesta marca, no?
Josep, parlant de com ha evolucionat tot, la feina que es trobarà l'Albert i les, diguem, les complexitats que hi ha actualment són les mateixes que et vas trobar tu quan vas començar?
Ara n'hi ha d'altres, eh? Això de la globalització i de les xarxes i dels les fake news. Fake news n'hi ha hagut sempre, també, eh? Sempre hi ha hagut gent que ha intentat enganyar o dir notícies falses, però sí que és més complex. El món és molt més complex i hem de vigilar més i hem d'estar molt, molt atents, i hi ha molt de soroll al voltant del periodisme i del periodisme de la informació política. Hi ha molt soroll, aquests activistes que utilitzen el Congrés i els mitjans i les xarxes per fer política o antipolítica, molt vinculats a l'extrema dreta. Això fa molt de mal, no? I això l'Albert... A mi em queden uns anys, no em jubilo, eh? Em queden uns anys, però a l'Albert li queden molts anys de professió i haurà de lluitar fort.
No, sí que crec que tenim un repte majúscul per davant, ho estem veient amb la victòria de Trump, portant-ho al nostre terreny periodístic. Estem veient com mitjans, com periodistes, com dirigents polítics amb qui doncs despatxem a diari estan abandonant aquesta xarxa social completament escurada cap a l'extrema dreta, però crec que aquí en els últims anys l'ofici del periodisme té una crisi de reputació, i crec que aquí també tenim una responsabilitat i una feina a fer els periodistes per separar una cosa de l'altra, i per tant aquí de cara a un futur sigui fora de les xarxes socials, espero i desitjo, tenim el repte de tornar a guanyar la credibilitat dels ciutadans.
Sí, sí, jo faig una defensa i una aposta forta pels mitjans convencionals, per la tele, per la ràdio, sobretot pels diaris, per les agències de notícies de tota la vida, una agència de notícies. Crec que la ciutadania, els ciutadans han de ser conscients de que aquests mitjans públics, en el nostre cas, que tenen uns controls, que tenen unes garanties, han de mantenir-se. És a dir, que som una garantia, que no vegin que una cosa ho han vist, no sé, en el TikTok o a l'Instagram, i que val, sinó que hi ha una cosa que és Catalunya Ràdio, una cosa que és TV3, i el 3CAT en general, que allí doncs hi ha gent que verifica, hi ha gent que contrasta, hi ha professionals honestos que treballen perquè estiguin informats, i que per això ens paguen els ciutadans de Catalunya, tots, perquè fem aquesta feina, que és important per tota la societat.
Mira, confessaré una anècdota que m'explicaves quan vam coincidir a la delegació, que és que tu vivint a Madrid, però a Madrid també hi viuen molts catalans, i tu ets una persona coneguda, no només reconeguda, sinó coneguda, i has format part de la vida de molta gent justament perquè has estat molts anys davant de la pantalla, i em deies, no? Jo haig de procurar anar més o menys sempre bastant arreglat, perquè no sé mai si baixo a comprar el pa amb sabatilles, amb qui em puc trobar, no? Yeah. Em va fer molta gràcia aquesta anècdota.
Important.
Important, molt important, per dir que la meva generació...
Alerta això, que representes.
Això ha canviat completament. No sí, representes, sí. Crec que ara cada vegada menys, o si més no, sí. Amb les xarxes socials ja no representen tant la marca, sinó la marca d'una persona, ho estem veient molt a través de les xarxes socials, perquè és que no perdem de vista l'antiga Twitter, és un canal d'informació per molta gent, però per nosaltres, pels periodistes, segueix sent una font d'informació. Jo sóc dels que creu que sí, hi ha molts mitjans que es donaran de baixa de Twitter per no contribuir en aquest debat completament esbiaixat, però que els periodistes som els últims que podrem marxar d'aquesta xarxa, perquè mentre dirigents polítics, per exemple, formin part d'aquesta xarxa mentre es pronunciïn, mentre derivin tota el seu altaveu a través d'aquests canals, són part de la informació que nosaltres necessitem per després contrastar-la, verificar-la i explicar-la. Però hi hem de ser-hi. D'una manera segurament més passiva, sense interactuar, però hi seguirem sent. Per tant, una mica, ras i curt, acabarem sent els que apagarem el llum i tancarem la porta. Però si marxem, ens perdem una part de la foto.
Sí, sí, totalment d'acord. Ara, jo et faré una altra confessió, Quan vaig conèixer l'Albert, jo anàvem junts a alguns actes, tal, i jo sempre me'l mirava i em deia, què? Vas bé. És a dir, jo no sóc qui ni per dir-li si l'Albert s'ha de posar una americana o una camisa, però jo, això ho havíem parlat diverses vegades, Dic, escolta, anem al Congrés. Sí, sí, ho emporto, val. Vas bé. Jo li deia, vas bé. Vas bé. No vol dir que hagi d'anar amb una americana, sí, però porta una camisa o porta un polo. Aquestes coses també s'han de dir. I l'Albert era una persona, i jo ho he de dir en públic, que dic, anava com cal.
També em vas dir a posteriori, quan ja no treballàvem junts a Madrid, un dia que no anava bé, Vull dir que, a veure, també, que ho sàpiga tothom.
Sí, perquè
no?
Li feia broma. Li feia broma.
Estem parlant del periodisme polític al Congrés, però Josep Capella no és només això.
Hi ha flames i forces perquè estan intentant salvar bona part del que no ha cremat, més de 400...
És la crònica de l'incendi de Notre-Dame a París, quan vas estar de corresponsal a nivell francès, no? Diries sí, sí. Que és una forma de fer periodisme diferent, aquella?
Molt diferent, molt diferent. Vaig aprendre molt, m'ho vaig passar molt bé, vaig estar-hi només 2 anys per circumstàncies familiars i m'hi hagués quedat més anys encara, perquè després d'una trajectòria per aquí per Madrid llarga, una mica convulsa, acabàvem de passar el 17 i havia estat un any difícil, no? I el 18 també ho va ser, però... I m'ho vaig passar tan bé, perquè jo sóc molt francòfon, totalment, però poder fer una altra tasca en un país estranger, intentar explicar què és França i com es mou França, un país tan diferent, tan centralista, tan magnífic i grandiosament una cultura brutal que et donava moltíssim joc, em va omplir moltíssim, 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 i vaig viure moments, doncs, importants, com aquest incendi de Notre Dame. Ara que bé, també ho vaig comentar quan em van donar el premi, com que el tema parlamentari i tal sempre m'ha agradat molt, quan podia m'escapava o em posava plens de l'Assemblea Nacional Francesa per veure com ho feien, sobretot per comparar, també, no?
Avui, de júnior a sènior, he dedicat el nostre ofici amb un representant de la nova fornada de periodistes i un altre amb 40 anys d'ofici recentment guardonat. Josep Capell, Albert Prat, què us diríeu l'un a l'altre per tancar?
Doncs mira, ara estava rumiant i amb tota la trajectòria que explicava en Josep, dues coses. Una, jo crec que abans de marxar és un tòpic, però li demanaria que em doni un consell. I la pregunta directa que li faig és, amb tots aquests anys, Josep, amb qui t'has quedat amb les ganes d'entrevistar?
Jo li diria que, sobretot, que no perdi mai la il·lusió i les ganes. I si pots, jo diria sempre un consell diu, i si pots, algun dia veus una convocatòria en aquestes que surten sobre la corresponsalia a Londres o a París. Diu, home, intenta-ho, tu. Ho recomano, li recomanaria a l'Albert. I un personatge que m'hagués agradat entrevistar... Home, jo no he entrevistat mai cap rei. ja sé que potser no està molt de moda, no? Però un rei no l'he entrevistat mai.
Doncs Albert Prat i Josep Capella, moltíssimes gràcies a tots dos, una abraçada forta i per molts anys.
Que vagi bé.
A vosaltres, Xavier, i continuar en aquesta nit dels ignorants amb tants oients i amb tanta gent maca que et truquen i que volen, que t'acompanyen cada nit.
Gràcies. Una abraçada, Josep.
Gràcies, Albert. Fins aviat.
Sí, perquè aquest...